Iniciamos una nueva edición de Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que presenta Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
Hace unos días el Gobierno del Partido Popular presentó en el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado para 2012. Laura, ¿cómo evalúa Comisiones Obreras estos presupuestos?
Para Comisiones Obreras, los presupuestos generales del Estado para el año 2012 generarán menos actividad económica, por lo tanto, no van a crear empleo, habrá más paro y van a debilitar la cohesión social por los recortes de los presupuestos en el ámbito de los servicios públicos. El presupuesto educativo ataca directamente a la calidad y a la igualdad en la educación y además en la calidad del empleo en el ámbito educativo. Los presupuestos no van dirigidos a mejorar la atención sanitaria pública sostenida por todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, por toda la ciudadanía en su conjunto a través de sus impuestos. Ya estamos oyendo campanas del copago sanitario o repago sanitario en ciertas recetas, que esto va a venir a desequilibrar la igualdad en una educación o en una sanidad pública que mantenemos todos los trabajadores y trabajadoras de manera solidaria. Además, una de las propuestas de Comisiones para acabar con el desempleo es también generar un nuevo modelo productivo, generar investigación, desarrollo, innovación para que el ámbito industrial y el ámbito tecnológico pueda desarrollarse en nuestro país. De alguna manera, los presupuestos generales del Estado atacan directamente recortando estas partidas. Luego, además, recortan la solidaridad internacional. La cooperación internacional española es la que sufre los mayores ajustes presupuestarios. Cierto que estamos en una situación muy complicada, pero ese poquito que podía aportar a la cooperación internacional pues suponía un gran avance en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en otros países del mundo. Con lo cual, estos presupuestos no van a resolver los graves problemas que sufre el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras del Estado español, sino que van a ahondar más en las desigualdades, porque fundamentalmente el Gobierno español lo único que tiene en mente es cumplir esos criterios que marcan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea de cumplimiento del déficit. Han entendido que lo mejor contra todo esto es tirar de tijera y recortar en equilibrio, en igualdad, en derechos. En cuanto a la agenda sindical, se están organizando de cara al 1 de mayo asambleas a nivel territorial y a nivel de empresas, también con el objetivo de continuar informando de los contenidos y la reforma laboral y también continuar informando de los recortes que se están produciendo a nivel del País Valenciano. Hay que informar de que se ha abierto el periodo de inscripción para las 26 colonias de la Mediterránea. Son los campamentos de verano que organizan Joves de Comisiones Obreras y podéis encontrar la información en nuestra página web, que es www.pv.cco.es. En la parte de Acció del Sindicat, Joves, ahí tenéis, encontraréis toda la información si os interesa inscribir a vuestros hijos o a vuestras hijas en las colonias de la Mediterránea. Además, hay que recordar que mañana es el Día de la República y diferentes organizaciones sociales y políticas organizan caravanas, tanto el día 14 como el día 15. La caravana republicana de homenaje a los fusilados en Paterna llegará al cementerio de Paterna a las 12 del mediodía del domingo, día 15. Además, Joves de Comisiones Obreras continúan con la labor de difusión y de debate con la afiliación joven del sindicato. De momento hay convocadas 3 asambleas, una el día 18 en Gandía a las 6 de la tarde, Comisiones de Gandía, otra el 19 en la sede de Valencia a las 7 y media y otra el día 23 en la sede de Alicante a las 7 y media de la tarde también. Todo esto para preparar la jornada del 28 de abril, que es el día de la salud laboral en el trabajo, y preparar también el próximo 1 de mayo, que tiene que ser mucho más reivindicativo, mucho más numeroso, para seguir manifestando nuestro rechazo contra los recortes y contra la reforma laboral impuesta por el Gobierno español. para conocer las percepciones de las personas que han participado en el desarrollo de la huelga general, en los piquetes en el mismo día, nos hemos acercado a preguntar a diversos compañeros y compañeras del sindicato para que nos cuenten cuál ha sido su experiencia en esta huelga general del 29 de marzo. El primer compañero es Jesús Romero, de la Secretaría de Juventud, trabajador de la empresa FAUS. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos gustaría saber cuál es tu percepción de la última huelga general del 29M.
La mía, y creo que la mayoría del sindicato, para nosotros la huelga general del 29M fue un rotundo éxito, tanto en participación como en resultados. Hemos podido comprobar, tanto en el número de piquetes, en todos los vídeos y en fotos que hemos podido sacar, es muchísimo más numeroso que el 29S. La gente tenía también muchas ganas. Y también destacar la participación de la gente joven nuevamente, tanto en los piquetes informativos como en la manifestación de la tarde, como en todo el desarrollo de la huelga.
Muchas gracias, Jesús.
A ti.
Jesús Romero, de la Secretaría de Juventud. La compañera Cristina Arreos es secretaria de Acción Sindical de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo y Juego de Comisiones Obreras del País Valencià. Hola, Cristina, bienvenida a Radio Sindical.
Hola, ¿qué tal?
Cristina, queremos una valoración en los sectores que vosotros representáis del resultado de la huelga general del 29 de marzo. ¿Cómo ha ido en el sector de comercio, hostelería, turismo y juego?
Pues la verdad es que hacemos una valoración positiva de la huelga de este 29 de marzo. Es un sector bastante complicado. Siempre tenemos lo mismo en los pequeños comercios que son autónomos o que tienen pocos trabajadores. El seguimiento pues ha sido más bajo. En las empresas más grandes, con mayor implantación sindical, hemos tenido mejores resultados. La verdad es que creemos que la huelga se ha hecho un seguimiento superior a la última y a la anterior también. Nos recordaría quizás a la huelga del comercio de 2001 incluso, porque las empresas han tenido muchos trabajadores que han hecho el seguimiento de la huelga y la verdad es que estamos muy contentos. Hemos podido superar todas las presiones o casi todas que se han hecho sobre los trabajadores para que no hicieran la huelga. Incluso la imagen más impactante, que es la del Corte Inglés, que se mantuvo prácticamente cerrado durante todo el día, con un cordón policial que lo protegía y con todos los trabajadores y los representantes sindicales de los sindicatos amarillos dentro intentando ayudar a que entraran a trabajar o entraran a comprar. Pero la verdad es que el seguimiento ha sido muy bueno. Estamos contentos. El sector de hostelería también ha tenido un buen impacto en todos, menos en los pequeños autónomos, y el sector de juego con un seguimiento en los casinos y más bajo seguimiento en los bingos. Con su horario de trabajo pues también es complejo poder hacer huelga en esta fecha.
Muchas gracias, Cristina.
Venga, gracias. Hasta luego.
Cristina Arreos es secretaria de Acción Sindical de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo y Juego de Comisiones Obreras del País Valencià. El siguiente compañero es el secretario de Organización de la Federació d'Ensenyament de Comisiones Obreres del País Valencià, Ramón Martínez. Hola, Ramón, y muchas gracias por acompañarnos en Radio Sindical.
Gracias a vosotros.
Ramón, ¿quina és la valoració de la Federació d'Ensenyament de la vaga general del 29 de març?
Fem una valoració molt positiva de l'impacte de la vaga al nostre sector, tant per part dels docents de tots els nivells educatius, des de l'educació infantil fins a la universitat, com sobretot per la conscienciació dels pares que aquest dia van decidir no portar els seus fills a les escoles. Per tant, la valoració és molt positiva.
La resposta d'aquesta vaga general és millor que les anteriors? Que és un rum-rum que tenim la gent que participarem en la vaga? És millor que la de 2010 o inclús que la de 2002?
És molt millor. Vora 35 punts més elevada la participació. Crec que en aquesta ocasió hem aconseguit que els companys i companyes dels centres de treball entenguin que la reforma laboral també afecta especialment als funcionaris i, per tant, la resposta ha estat molt massiva.
Moltes gràcies, Ramon, i fins a la propera.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Ramon Martínez, secretari d'Organització de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià.
Siseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja.
Per a fer la valoració de la vaga del 29 de març des del sindicat, avui ens acompanya Jaume Mayor Salvi, que és secretari de Relacions Laborals i Acció Sindical de Comissions Obreres del País Valencià. Bona vesprada, Jaume, i benvingut de nou a Ràdio Sindical.
Hola, bona vesprada, moltes gràcies.
Jaume, ens has demanat l'estaca de Lluís Llach, per què?
Jo penso que és un moment en què torna a estar vigent la cançó, i recorda algun vídeo d'algun concert del Lluís Llach en el que va fer una reflexió al voltant de que pensava que aquesta cançó ja no tornaria a cantar-la, que les coses anaven evolucionant cap a un camí cada dia de més llibertats reals, de més democràcia, d'una societat més solidària i més justa, i que la tornava a cantar en aquell concert perquè aquesta il·lusió que s'havia generat pues, no s'estava convertint en realitat. Jo crec que ara és molt visible que estem donant passos enrere per lo que respecta a la democràcia, als drets de ciutadania, i per tant crec que torna a estar totalment vigent.
Jaume, quan se va convocar la vaga general, el sindicat tenia uns objectius i era sobretot informar i mobilitzar en contra de la reforma laboral i en contra de les retallades en l'àmbit dels serveis públics. Quina era la situació de partida, d'inici, i quina és la valoració que fem en quant a aquesta trasllació també de propostes del sindicat?
La situació de partida és una situació d'una economia molt deteriorada i una agressió a drets no sols laborals, sinó també socials, molt greu. A més, tot això enmarcat en una campanya d'atac continu al moviment sindical i en un escenari per als sindicats realment complicat en aquest sentit. Jo crec que els sindicats, en el treball que s'ha fet d'explicació de la reforma laboral i en una convocatòria de vaga de no massa dies pel mig per a fer les assemblees i fer les explicacions que pertocaven, hem tingut capacitat d'arribar i d'explicar, i els treballadors i les treballadores han entès perfectament la gravetat de la situació. I per què dic que ho han entès? Perquè a diferència d'altres vagues, en aquesta, que evidentment el seguiment ha sigut massiu, els piquets informatius, els que estan regulats per la nostra llei, els que són constitucionals, no els altres piquets que també han actuat, els piquets empresarials, els piquets informatius hem tingut relativament poca feina, perquè quan se situàvem en els polígons per explicar als treballadors que havien decidit anar a treballar el per què havien decidit convocar la vaga, eren pocs els treballadors que venien. Per tant, la gent va decidir secundar majoritàriament la vaga. No varen ser els piquets informatius els que varen tindre que desenvolupar la tasca més important. Això ja estava feta. Ha sigut en aquest sentit un èxit. La gent és conscient que les mesures que se plantegen a nivell laboral no són capaços d'aconseguir els objectius que plantegen en la reforma, i que a més això ve acompanyat de tot el moviment legislatiu que està generant el govern al voltant de drets bàsics de la ciutadania i de retallades per tots els puestos, pues la gent s'està donant de que això no és el camí per eixir de la situació en què estem, sinó que més bé al contrari, que ens està fonant dia a dia més, i això ho estem veient tots els dies, i que les excuses aquestes d'apaciguar a los mercados pues tindran que buscar un altre argument, perquè els mercats estan cada dia més excitats i ens ataquen amb més virulència. Per tant, n'hi haurà que impulsar altres polítiques, que és el que estem plantejant des del sindicat.
Ho has comentat ja, hem tingut piquets empresarials i piquets mediàtics, en realitat. És a dir, enguany, ja en 2010 se va a veure, i crec que en totes les vagues s'ha vist, però n'hi havia un especial interès en que esta vaga no isquera, i s'ha donat una especial agressivitat per part de determinades empreses de cara als treballadors que volien exercir el seu dret a vaga, no?
En totes les vagues els piquets empresarials apareixen. Tal volta n'està en més intensitat, i sobretot els mediàtics. Els piquets empresarials, que són els que amenacen als treballadors de les conseqüències que tindrà el fet d'exercir un dret constitucional, que és el dret de secundar una vaga. Això s'ha donat en moltíssimes empreses, moltíssimes. I cridaner el fet de com s'ha donat en les empreses proveïdores del grup Mercadona, en alguns casos en actituds prou violentes per part dels empresaris. Els mitjans de comunicació estan fent la seva campanya i estan servint als interessos que els estan sostenint i que els paguen. I és un moment en el que alguns han decidit que és el moment idoni per a desfer algunes de les qüestions que fan societat, que fan les societats més desenvolupades i més justes, han considerat que este és el moment adequat per a carregar-se tot això, els interessos són importantíssims, el carregar-se la sanitat pública o l'educació pública o determinats serveis públics dona un nicho de mercat immens a grans empreses i hi ha molts interessos econòmics darrere. I estos tenen els seus mecanismes de propaganda, que són els mitjans d'informació o de desinformació. I en aquest sentit ha fet una tasca molt dura com a piquet en contra del sindicat i de la vaga. Això és el plantejament, és un plantejament clàssic i ara és molt més visible i molt més violent perquè en moltes circumstàncies és tan burde l'argumentari que estan ficant damunt de la taula que ells mateixes estan delatant.
Què és el que hauria de fer el govern en aquests moments després de l'èxit de la vaga del 29 de març?
Pues el govern el que hauria de fer és rectificar i per això se convoca la vaga i per això s'han convocat mobilitzacions i se continuaran convocant mobilitzacions. El govern el que ha de fer és rectificar perquè el camí que ha triat ens porta al precipici. El que necessita l'estat espanyol no és desregular més les relacions laborals, no és precaritzar més les condicions de treball, no és reduir els salaris, no és empitjorar condicions laborals. Perquè això dissenya el model de relacions laborals i el model d'economia competitiva que vol generar el govern. I és un model que sembla que estigui mirant-se per a competir en Pakistan, en la Índia o en algun país asiàtic o africà. El model no pot ser eixe. El model deu de ser una economia que s'impulsa a través de més inversió en I+D+I, en buscar valor afegit en els nostres productes, i per això n'hi ha que fer una aposta per un altre model de relacions laborals que està en les antípodes del que s'està enmarcant en la reforma laboral. Per tant, no són els efectes immediats que també de la reforma que s'estan visualitzant en la destrucció d'ocupació, pitjors condicions de treball i més recessió econòmica. És el que anem a deixar als que vinguin darrere. És el model que estem dissenyant per al futur. I això cal rectificar-ho. I quan abans se rectifique, millor. I a més, no sols el model de relacions laborals. Tota la política de retallades socials ens està conduint a apropar-nos més a països subdesenvolupats que a països del primer món. Tot això cal rectificar-ho. Inclús ja des d'organismes poc sospitosos de ser marxistes, com el FMI i altres, ja s'ha apuntat que és impossible la recuperació econòmica només en la medicina de les retallades. I, per tant, cal que se replantegin qüestions, que tiren enrere les qüestions més greus que han aparegut i que se torni a la senda del diàleg i de la concertació.
Jaume, quina és la estratègia que s'ha marcat el sindicat Comissions Obreres per a d'ací, després de la vaga, d'ací endavant?
Nosaltres ja ho diem abans de la vaga. La vaga era una etapa que s'havia dissenyat dins de tot aquest procés de mobilització i de pressió al govern per a que rectifique. Donàvem per fet que el govern en aquesta primera vaga general no anava a rectificar perquè la donava per descomptada. Eixos micròfonos indiscretos, alguns tenim la sensació de que estaven més que preparats anunciant per part del govern lo dur que anava a ser la reforma o la convocatòria de la vaga, de la seva estratègia, això ja estava descomptat. Per tant, el que cal és seguir treballant en la reivindicació, en la mobilització, en que cada vegada siguin més els treballadors i les treballadores que tinguin clar que això no és el camí que se té que fer per eixir de la situació en la que estem, i per tant el paper del sindicat és continuar explicant als treballadors, continuar plantejant les mobilitzacions, i en el moment en què el govern rectifique, pues bé, i si no n'hi ha rectificació, pues elevar el to de la pressió en el moment que el sindicat considere per a forçar la rectificació. És una estratègia sostinguda en el temps perquè els interessos que s'estan disputant són grans i són d'un calibre important. El govern ho sap i també té dissenyada la seva estratègia, i la seva estratègia que passa per desgastar el moviment sindical, no podem caure en entrar en aquest xoc. Per tant, dissenyar la nostra estratègia, que està basada fonamentalment en mantindre l'atenció en els centres de treball, fonamentalment, perquè és l'àmbit natural del moviment sindical, de tal manera que aquesta pressió pues, faci al final que els interessos del capital, a través de les empreses, a través de les associacions empresàries, a través de la ciutadania en general, al final pressionen lo suficient per a que el govern se plantegi la rectificació.
Moltes gràcies per acompanyar-nos una altra vegada en Ràdio Sindical i molt d'ànim i fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Jaume Mayor Salvi, secretari de Relacions Laborals i Acció Sindical de Comissions Obreres del País Valencià.
Si estirem tots ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja, si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
A vosotros y a vosotras, muchas gracias por escucharnos un día más. Nos escuchamos en 2 semanas. Gracias a Enrique, gracias Empar y Jesús. Ánimo y salud.